En Coatenc del primer equip del Barça, Pau Víctor ha aconseguit una entrevista en exclusiva a Cugat Media després de visitar el campus del júnior aquest dimarts. L'exjugador del júnior, de fet, ha parlat del seu futur i ha explicat que té contacte amb el Barça i està content, però els jugadors han de ser ambiciosos i han de parlar amb el club i amb el míster. Sobre Nico Williams, ha destacat que ha decidit quedar-se al seu club, a l'Atlètic Club de Bilbao, per créixer i nosaltres, deia, referint-se al Barça, han demostrat que aquesta temporada de passada ja han complert objectius. Pau Víctor té un somni clar, ha dit: vull guanyar la Champions amb el Barça. Pau Víctor té 23 anys, ha viscut una gran temporada amb el Barça després de guanyar la Lliga, la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya i ha quedat eliminat a les semifinals de Champions. Es va guanyar quedar-se a l'equip blaugrana després d'una gran pretemporada amb gols decisius, després de jugar la temporada passada al filial, amb el pas de les jornades però i la temporada ha disposat de pocs minuts.
Serveis informatius de Cugat Media.
A les 5 i 3 minuts iniciem la segona i última hora d'aquest Connectats de dimecres. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Lorena Moreno, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs ara, per comentar alguna de les principals afectacions, tenim ara mateix 4 quilòmetres de cua, més o menys a l'altura entre Martorell i Sant Esteve Sardovires, en sentit cap a Martorell, amb 4 quilòmetres a la B, és una carretera interurbana, a la B224, en un tram d'obres. Després també retencions que trobem, però molt puntuals, sobretot a la ronda litoral, a l'altura de Sant Adrià de Besòs, en sentit Llobregat, amb 7 quilòmetres de retenció aproximadament. També cues intermitents a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, en sentit Lleida. També a la 7, alguns trams amb parades, aturades molt parcials. A Tarragona, que en sentit ciutat, amb 2 quilòmetres de cua, i també a la 7.33 entra Barcelona i Montcada i Reixac, en sentit ciutat, amb 2 quilòmetres pràcticament de retenció. I també continuen encara tallades 3 vies a causa de l'incendi de Pauls, com és la LB3333, la Nacional 230, i també la TB3541. De moment això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Bona tarda, gràcies, Lorena.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La pretenca Naomi Gómez ha guanyat el Premi Humana de la 8a edició dels guardons Gaudeamos Projecte, uns premis d'àmbit estatal als projectes de fi de grau en disseny gràfic puntuats amb un mínim de notable. La pretenca ha guanyat amb el projecte Lectures i Lectors, en què exposa la realitat amb la qual molts col·lectius amb alguna discapacitat o trastorn es troben a l'hora de llegir. Per parlar de tot plegat, marxem fins al Prat, als estudis del Prat Ràdio. Ja hi tenim a punt el Víctor Asensio. Molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, la pretenca ha obtingut un d'aquests premis que tenen l'objectiu de reconèixer i premiar el talent jove, la creativitat, la innovació i l'ètica professional en el disseny gràfic, tot donant visibilitat a l'estudiantat, als seus tutors i a les institucions acadèmiques. Per saber com ha rebut aquest reconeixement, saludem la Naomi Gómez. Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Què suposa per tu haver rebut aquest premi?
Doncs, com deia, sobretot el reconeixement per part d'una institució, doncs, del disseny gràfic, que a part de només premiar com aquesta disciplina, també destacar els premis que parlen de temàtiques socials en concret. I com, bueno, per mi ha sigut com important veure que una cosa que és també important per mi, per la societat, pot ser-ho des del disseny, que és la meva passió, el que m'apassiona.
Mm-hmm. En què consisteix Lectures i Lectors, el teu projecte?
Sí, doncs Lectures i Lectors és com una campanya gràfica que el que es projecta com si fos per canals de difusió o mitjans de tant de xarxes socials o com a la televisió, i que seria, doncs, per parlar de les discapacitats d'impressió, que és com un conjunt de discapacitats que afecten a l'hora de llegir, com, entre altres que menciono, és la dislèxia o la baixa visió. I el que presenten diferents formats, hi ha un vídeo de promoció, també hi ha com uns continguts didàctics que són uns llibrets on es pot veure aquest format. I bueno, així consisteix com en un seguit d'elements gràfics i educatius que ajuden a reconèixer aquestes situacions que existeixen i que moltes vegades s'obliden per això, amb una dada que és la que destaco més, que és només entre l'1 i el 7% dels llibres que es publiquen a l'any, només aquest percentatge és accessible per persones amb aquestes problemàtiques. Uh-huh. I hi ha moltes persones afectades en aquest àmbit, llavors s'ha de mirar una mica.
Com sorgeix aquesta idea, aquest projecte? No sé si tu tens alguna relació, no, amb aquest món, si dediques, vas dedicar el teu projecte de final de grau, no, a lectures, sí, i lectors. Com sorgeix aquesta idea i què és el que et fa dir aquí hi ha doncs, un problema que hem d'intentar solucionar?
Doncs primer el que buscàvem, el que volia enfocar era una temàtica social. Evidentment hi ha molts àmbits i aquest és un de tants que són molt importants, però com a persona que ha llegit des de sempre i que a més bueno, també sóc escriptora, vaig escriure el llibre Voces Silenciades i alguns que encara estan en el treball, llavors era com van confluir diversos punts d'interès, com això, tant la lectura com l'escriptura, i em va semblar injust que persones que per tenir X condició no poguessin tenir el dret d'accedir a llegir, que per mi ha sigut tan important tota la meva vida. I va ser una mica el que em va portar a dir, doncs, si jo llegeixo, puc que els altres també llegeixin, i tot i que particularment potser no pugui fer tant, doncs donar visibilitat potser algú sí que pot ajudar d'aquesta manera. Era una mica com el que em va moure per fer-ho.
Mm-hmm. I com ha estat el procés d'elaboració? En quins reptes t'has hagut de trobar?
Doncs potser el repte com que més no mal de caps, no? Perquè és el del que tracta el projecte, de trobar una manera de representar aquestes realitats sent inclusius i sense discriminar. Sobretot em vaig educar molt en el tema de quines paraules fer servir, perquè, per exemple, les persones amb discapacitat són persones amb discapacitat, no persones minusvàlides. Aquest uh-huh. és un tema que volia tenir present i que és important i que vaig haver també com de reaprendre termes per fer servir. I una mica enfocat més al disseny, doncs també, per exemple, la campanya l'havia un personatge i el personatge també volia que fos inclusiu, que no es pogués entendre el seu gènere o la seva edat perquè tampoc és com la part important del missatge i com que tothom es pogués identificar o com sentir del que parlo, van ser com els dos temes més complicat de fer, de plasmar.
Uh-huh. Quin impacte social t'agradaria que tingués aquest projecte? O sigui, més enllà de doncs, ser aquest projecte uh-huh. de final de grau que pugui tenir una continuïtat, t'agradaria que això tingués un impacte social o com creus que podria tenir-lo?
Uh-huh. Doncs, per exemple, una cosa que sí que m'agradaria és que es pogués difondre com amb més mitjans, per exemple, moltes gràcies per l'entrevista, que per mi això ja és com una passa de veure que és un tema important. I potser a nivell social, doncs, potser algun editorial veu això i diu, ostres, aquí també hi ha un mercat de gent que no estem abarcant i que podríem incloure en les nostres produccions. I potser serien, segurament ja existeix, però seria com unes escenes editorials en produir llibres en braille o en produir llibres en format per persones amb dislèxia. No sé, seria com veure que hi ha gent que s'ha interessat i que ha dit, ostres, jo puc ajudar aquí des d'on estic mm-hmm. i potser moure una mica. Això seria com el que seria ideal, no? que passés, que algú s'interessés també per ajudar aquesta gent.
Clar, tu ja ho apuntaves també, però segons l'OMPI, que és l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual, només de l'1 al 7% dels llibres són accessibles entenent-los per tots els col·lectius. Evidentment, cada realitat pot ser diferent, unes persones que tinguin doncs, discapacitat visual o altres que tinguin discapacitats d'altres tipus, no? O trastorns a l'hora de llegir. Clar, hi ha moltes diferents situacions. T'has hagut de formar, imagino, també amb el coneixement d'això i amb com solucionar, no? Aquests problemes existeixen realment, doncs, llibres que puguin donar resposta a totes aquestes dificultats, encara que siguin pocs?
Doncs, de la recerca almenys que jo vaig poder dur a terme, no existeix, un altre tema que es tracta durant el treball final, que no existeix una solució única. Hi ha dos tipus, bueno, hi ha diferents tipus de disseny, però hi ha l'enfocament del disseny universal, que és una solució de disseny per tothom, que tot i que en algun cas potser és possible, però el trobo una mica lluny del que és la realitat. I l'altre és el disseny inclusiu, que és el que jo enfoco durant tot el projecte, que és doncs, generar tantes solucions com persones hi hagi, perquè al final una cadira potser a mi em serveix, però una persona que té un altre tipus de cos no li serveix. Llavors, que fem la cadira és tota sempre més gran. Això podria ser una solució que real i que és més abarcable, però en el cas d'una realitat tan complexa com percebre la lectura o entrar als edificis, aquests temes són més difícils i potser no s'ha de pensar en com fer-ho tot junt, que és el que jo no vaig trobar, sinó fer com petites passes i generar diferents materials accessibles per als col·lectius.
I això les editorials, sota el teu punt de vista, creus que no ho fan perquè no és econòmicament viable? És a dir, ho han estudiat i diuen això no és econòmicament viable o perquè hi ha simplement falta de consciència social al respecte d'això?
Diríem que segurament són pesa més la part econòmica, perquè segur que saben que hi ha gent que no pot llegir X temes, o sigui, X formats, però també hi ha vegades que s'ha de tenir com aquesta voluntat de doncs potser em costa una mica més i al principi perdo més, però després em guanyo. Hi ha una editorial que em va inspirar molt durant el projecte, que és Lecturia Ed, si no m'equivoco, que fa només llibres per persones amb discapacitat intel·lectual, que és un tipus, té un tipus de format concret amb il·lustracions, i fa poc va sortir a un programa de televisió. Llavors va ser com, clar, a poc a poc, potser no el coneixien, ara el coneixen més i li sortirà més rentable en el futur. El que es tracta, suposo, és apostar una mica, no?, per aquestes coses que al principi poden no semblar rentables i després. Doncs sí, no sé.
Tu et dediques professionalment al món del disseny gràfic. Si no vaig errat, de fet, ara mateix mentre et fem l'entrevista estàs treballant, per tant, no tampoc et volem robar molta estona. Però quin paper creus que pot tenir el disseny gràfic més enllà del que pugui tenir doncs, a nivell comercial, de venda de productes, de venda d'una imatge, en projectes com aquest? Creus que el disseny gràfic pot tenir aquest paper transformador a nivell social?
Crec, o almenys m'agradaria i jo defensaré que sí que en té, perquè al final una part del disseny també és la comunicació, tot i que no és el seu principi, i com el cas del meu projecte o d'altres, si no coneixes una realitat no la pots canviar. I el disseny el que ajuda és també a fer veure aquestes coses, perquè potser una cosa molt bàsica és si tu et dones un pamflet però visualment ja no t'atrau, potser no el llegeixes, però si hi ha alguna cosa que et crida l'atenció, te la pararàs a mirar, que és una mica el que consisteix també tot el tema del màrqueting i aquests elements. Llavors, potser el disseny per si sol, no ho sé, però si s'ajunta doncs, amb aquestes intencions positives, sí que al final el que es tracta és de transmetre el missatge i de que arribi. Això és també una mica el que consta el disseny en general. I per mi sí ho té i m'agradaria també que se li donés com més veu d'això, era no només com per fer les coses boniques, sinó que són boniques, però a la vegada tenen una intenció darrere.
Ara has acabat el grau de disseny, dèiem, però també ho has comentat abans, ets escriptora i il·lustradora, podríem també dir, no?, perquè has fet il·lustracions. Com et planteges el teu futur? A què et vols dedicar els pròxims anys?
De moment estic també cursant un màster de disseny web, que dins del disseny doncs, és una altra de les meves passions. I, bueno, de moment sí que estic una mica més enfocada en aquesta part de la carrera perquè he tingut una oportunitat de treballar en el que estic fent. I també des del disseny web, que és un altre dels temes, doncs, estem com intentant treballar aquesta part de l'accessibilitat i de fer que sigui un espai accessible. I de moment estic enfocada en això, a la vegada que gestiono doncs, altres projectes d'escriptura, també amb l'associació Tinta Blava. Uh-huh. Bueno, intentant fer malabars entre les dues, no? Les dues passions que tinc.
Tens algun altre projecte en ment? Has deixat caure també, no? Alguna publicació, algun llibre?
Sí, tinc un llibre que, bueno, m'agradaria, si és possible, que sortís l'any vinent, però, bueno, això ja ho veurem. Que, bueno, ja ho sabré, suposo que faré arribar la informació quan es doni. Però sí.
Molt bé. Doncs simplement volíem conèixer també aquest projecte de lectures i lectors. Tindrà continuïtat en el futur? El podrem anar veient en algun lloc?
Bueno, m'agradaria potser fer alguna presentació en el Prat, si és possible. Encara no l'hem plantejat, però a Tinta Blava, com és un tema que forma part de l'associació perquè és llegir i escriure. Volíem plantejar-ho per l'any vinent, així que potser el trobem per allà. I esperaria també poder portar-ho a xarxes socials, a fer publicacions, però això tot està encara una mica en l'aire quan altres responsabilitats no, es puguin adreçar. Però bueno, el Prat potser el tornarem a veure l'any vinent, sí.
Doncs Naomi Gómez, Premi Humana dels Guardons Gaudiamus Projecte per aquest Lectures i Lectors. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Connectats. Que vagi molt bé. Esperem aviat poder-te també entrevistar per parlar d'aquest futur nou llibre o futurs projectes que puguis tenir al cap, que sembla ser que són força i força interessants. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Actualitat, cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
Ni quan vaig marxar fa més temps del que vull pensar. Em faig el fort i tiro endavant i no t'ho dic però trobo a faltar. Si pogués tan sols un moment pensar en tot el que hauria pogut fer, però la llar que em va fer gran ja no em troba i segueix avançant. Tornaré de mi, si de nit s'encén un matí i per fi sembli que va bé i una espurna il·lumina el camí. Quan de cop s'il·lumini l'albada, quan mirem la lluna que s'amaga, quan trobem un retorn de nostàlgia i compartim la mateixa mirada. Tornaré
tarda, no et desconnectis. Connectat.
I ara al Connectats arriba el moment de parlar d'esports, perquè per segon any consecutiu el tenista terrassenc Joan Puig ha guanyat el torneig MT400 del circuit mundial sènior. Ara el nostre company Sergi Estapé conversa amb ell per saber-ne més sobre aquest torneig i sobre la trajectòria d'aquest esportista. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, doncs estem amb el tenista terrassenc Joan Puig. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda, Sergi.
Explica'ns una mica això, que aquest has guanyat per segon any consecutiu el torneig MT400 del circuit mundial sènior, no? Explica'ns què és aquest torneig, en què consisteix.
Això és un torneig del circuit mundial a partir de 30 anys. Uh-huh. Aquí a Catalunya n'hi ha bastants de tornejos, tenim la sort que hi ha bastants tornejos, i per cada 5 anys, a partir de 30, doncs vas canviant de categoria. Uh-huh. Això, llavors et donen uns punts en funció de la categoria, que és el que et diuen, el guanyador és un 400, doncs et donen 400 punts, i després això hi ha un rànquing mundial de cada categoria.
I això, o sigui, com funciona? O sigui, que hi ha unes fases prèvies, o com va això? Unes semifinals, finals, com va això?
Bueno, tu, primer de tot, el que has de fer és treure't la llicència internacional per poder-te inscriure. I després, a partir d'aquí, tu t'inscrius, en funció del tamany del quadre, sí que hi ha prèvies, però normalment, excepte campionats del món o campionats d'Europa, no hi ha prèvies. Uh-huh. Llavors el que fan són els quadres en funció del número d'inscrits, i en funció de la ronda obtens uns punts. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, surt el rànquing mundial. És molt semblant el que seria el tenis professional. Uh-huh. Si tu guanyes un godó, per exemple, doncs t'emporta 500 punts, perquè és un 500, uh-huh, un ATP 500. Doncs això és el mateix, més o menys copien més o menys el mateix.
Uh-huh. A la final et trobes un nord-americà, Patrick Mangan, no? Si no ho explico
sí,
malament.
Sí, sí.
I el guanya sí, 6-0-7-5. Què tal és aquest, el Patrick? Què tal?
Bueno, vaig jugar molt bé el primer set, la veritat. Després el segon set, entre la calor i que ell doncs, també va començar a s'adaptar més a la pista i tot plegat, bueno, em va costar una mica. Uh-huh. Inclús vaig tenir un set vol en contra. Uh-huh. Però bueno, ja el coneixia, havíem jugat una altra vegada, vale? Potser més fàcil la primera vegada. Bueno, suposo que ell també sabia com jugava jo i també em va jugar una mica diferent. Però bueno, molt bé, molt agradable i bon ambient.
Mm-hmm. I aquesta, no sé si participes a més competicions a part d'aquesta o durant l'any, no sé.
Sí, ara últimament amb la feina em puc desplaçar poc, tinc pocs dies, i després doncs haig de seleccionar molt el que estigui a la vora de Barcelona, evidentment, i després doncs que tingui alguns dies així una mica relaxats per la feina, i llavors doncs miro i intento de continuar competint. Però actualment competeixo més amb equips, amb el tenis Sabadell, uh-huh, i també disfruto més, saps? Anant amb més colla. Uh-huh. Però bueno, segurament doncs, en el programa de la temporada tinc ara dos tornejos fora, el mes d'agost a Perigué, a França, al sud de França, uh-huh, i després el mes de desembre segurament aniré a Canàries a jugar.
Uh-huh. Perquè actualment aquí, tu estàs competint amb el Sabadell, però la teva feina quina és exactament?
Actualment estic treballant en un club a Barcelona que es diu David Lloyd, l'antic club tenis Turó, uh-huh, que està entre aquí a l'Avinguda Diagonal, i ells en diuen Rackets Manager, el que coordina tot el que seria el pàdel i el tenis del club. Sí que és veritat doncs, que el pàdel té el seu coordinador i el tenis té el seu coordinador. Jo faig més una mica de management, no? Uh-huh. I llavors ells doncs, porten més tot el que seria l'àmbit de la docència. Uh-huh. I és coordinar això, les persones, bàsicament les persones, perquè són a càrrec, tinc 36 persones més o menys, i és coordinar-les.
Sí, ara que has tret el tema del pàdel, t'ho volia preguntar més tard, però no sé si l'auge del pàdel està afectant el tenis pel que fa a interès o a practicants.
No, més aviat al contrari. Sí que és veritat que el que tinc entès és que després de la decisió que van prendre a nivell internacional de no entrar, de no incorporar-se a la Federació Internacional de Tenis, doncs, i no pogués ser esport olímpic, doncs això sí que els pot afectar a nivell de pàdel professional, però a nivell de base jo crec que això està beneficiant a tots els clubs. perquè s'està incorporant molt a la pràctica esportiva, doncs molta gent que segurament no faria tennis. Mm-hmm. Sí que és veritat, doncs, que hi ha potser una mica de trasbàs de gent de tennis que passa al pàdel, perquè pels tennistes és més senzill que no pas passar del pàdel al tennis, però bueno, sí que t'estàs trobant algú que passa del pàdel també al tennis perquè els hi queda petit. Mm-hmm. I després, doncs, també a nivell de club, això és un augment de massa social, a conseqüència també de que els pàdels indoor han apujat molt els preus, i pel mateix preu aquella persona pot jugar cada dia en un club, quan en el pàdel, doncs només té el pàdel. Uh-huh. En un club normal, doncs pots tenir una piscina indoor, pots tenir un gimnàs, i per la mateixa quota, diguéssim, doncs pots sortir-te molt beneficiat. Jo no, jo penso que això és beneficiós pels clubs.
Uh-huh. Però podem dir que són moviments molt similars o és molt diferent a un esport de l'altre? Tenen cosetes que s'hi semblen, no?
A nivell tècnic?
Mhm. Uh-huh.
T'apreixes?
Sí, sí, sí.
No, és molt diferent.
És molt diferent.
Sí, el tenis, és difícil començar a jugar a tenis. Uh-huh. Ara començar a jugar a pàdel, i això no ho és tant. I a part també té una cosa molt bona, el pàdel, és que els padeleros, quan acaben, van al bar a fer una cervesa. Els tenistes anem al vestuari i, escolta, tu, dimarts que ve a l'alguna oi? Sí, vale.
Una mica més social, potser, no?
Sí, molt més social, sí.
I com vas començar, Joan, amb això del tennis? Perquè ja déu-n'hi-do el temps que fa que t'hi dediques.
Bueno, jo jugava a hockey herba, suposo, com a tothom a Terrassa, bueno, com molta gent a Terrassa, jugava a l'Atlètic, a hockey herba, i la meva mare, doncs, jugava a tennis, i com que només jugava els dissabtes a la tarda, doncs, el dissabte al matí, mentre la meva mare jugava a tennis, jo m'anava al cantó. Jo vaig començar el tennis a Terrassa, al carrer Galileu.
Sí.
I en allà, doncs, mira, intentava tirar la paret a terra. I després, com que el hockey, en aquella època, el calendari era molt curt, no és com ara, doncs a mi a l'estiu necessitava alguna cosa per fer. I llavors, doncs, vaig començar a jugar a tennis. I sí, amb 12 anys. Mm-hmm. Ja llavors, amb 14, em vaig classificar pel Campionat d'Espanya Infantil per primera vegada a Terrassa. Després hi ha hagut molta altra gent. I, bueno, així vaig continuar deixant el hockey, tot i que la meva família, doncs, tothom juga a hockey.
Mm-hmm. Perquè, bueno, clar, tu et dediques al tennis professionalment i, bueno, tu, si no recordo malament, havies entrenat, no sé si amb el Sánchez Vicari o ara no me'n recordo, però havies entrenat amb tenistes d'aquests que després van... Sí. van d'aquests sí, que surten a la tele, sí. Vamos.
Sí, a la millor és més jove. Uh-huh. Jo és més jove. Però, tipus, per exemple, Martín Haite, Joan Aguilera, que ara recentment va morir, Pol Figueres, després també. L'únic és que molts de la meva època se'n van anar a estudiar als Estats Units.
Uh-huh.
Van fer carreres universitàries anar allà. Van ser dels primers. Ara ja és un boom, això.
Uh-huh. I llavors t'has dedicat, bueno, has continuat jugant, però també t'has dedicat sobretot a la formació, no?
Des dels 16 anys que vaig començar a l'Escola de les Pedritxes a col·laborar, perquè llavors el del Tenis Terrassa el desfer-se pel tema reglamentari de les tres pistes, de mesures de les pistes i tot això, doncs ens vam anar disgregant uns van delegar, els altres a l'Atlètic i jo vaig anar a les Pedritxes. Ja vaig començar a col·laborar a l'escola amb 16 anys i des dels 16 anys doncs, que estic ensenyant.
Mm-hmm.
Sí, una cosa que... Jo sempre dic una cosa, jo em retiraré, em jubilaré, però no deixaré d'ensenyar.
Mm-hmm. I ha canviat molt el tennis d'ençà que vas començar?
Molt, sobretot en material. Mm-hmm. Material ha canviat moltíssim. I després la manera de jugar actualment no té res a veure amb la d'abans. Avui en dia veus un partit de tennis i quedes esgarrifat pel que arriba a córrer la pilota.
Mhm. És molt més físic, potser, podem dir, o no?
Bueno, jo crec que sí que és físic i la variable física el que passa que es treu del sistema, perquè tots el tenen.
Mm-hmm.
Tots els jugadors professionals tenen el físic. Sí que un pot tenir més qualitats que un altre, més força, però tothom té els seus recursos físics. Perquè si avui en dia no fas més de 1,80 m, doncs pràcticament no arribes al top.
Mm-hmm.
Sí, sí. És impressionant com corre la pilota, si veus el tenis al natural.
I el que deies de les raquetes, no? Abans...
El material també. Ara el que va, en tinc entès, això tampoc ho puc ser, no, no ho sé massa segur, és que jugaran amb el tema del tamany de la pilota. Actualment no el canviaran, perquè es parlava de canviar les alçades de la xarxa, les dimensions dels quadres de servei, i el que faran és que en una superfície posaran una pilota més lenta, tipus herba, i en una pista de terra posaran una pilota més ràpida. Miran cap aquí, tinc entès.
I això, o sigui, fer una classe encara ho farà més, molt més ràpid del que deies.
El que serà la superfície. I això és una de les coses que s'està parlant, però bueno, és molt lent tot això.
I l'aparició de gent com el Nadal i tal també dona... Això fa, no sé si notava que s'apuntava més gent al tennis o no?
Bueno, jo el que veig és que sí, però amb el tema... Jo crec que són hores de tele, el que fa que la gent practiqui un esport o no. Les hores de tele, els nens veuen les coses bé. I després a l'hora de l'inici, sobretot a l'hora de començar un esport, per mi, bàsicament, és que el nen vol fer el que fa el pare. Si el pare juga a pàdel, el nen voldrà jugar a pàdel, i si el nen el pare juga a tenis, el nen voldrà jugar a tenis. Això és normal, també, una mica. Evidentment, si tu... Perdó, em truquen?
Digues. Sí? No, digues. És que havíem perdut un moment.
Dic, sí, que el tema de quantes més hores de tele doncs posin tenis, doncs la gent voldrà jugar a tenis. I si a més aquest és el número del món, doncs encara millor.
Doncs Joan, ho deixem aquí. Moltes gràcies per explicar-nos una mica doncs, bueno, això, aquest torneig que has guanyat, que per segon any consecutiu, una mica de la teva trajectòria. Moltes gràcies, Joan.
A res. Adéu.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Bona tarda, sóc el Marc. M'agradaria que poséssiu la cançó de Turn Me On de Nicki Minaj amb David Guetta, perquè bueno, és la cançó amb la que inicio la tarda de gym, així que bueno, pues, m'agradaria escoltar-la. Moltes gràcies.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
La comissió de nomenclàtor és l'encarregada d'escollir els noms dels carrers sota diferents criteris, com la memòria democràtica o la igualtat. Es tracta d'un òrgan que es reuneix no només per batejar nous espais, sinó també per canviar de nom d'altres en cas que sigui necessari. Però com funciona aquest procés? Avui volem conèixer en detall la tasca de la comissió de nomenclàtor del Prat de Llobregat i per això marxem fins a aquest municipi. Rocío Santa Eufèmia. Explica'ns.
Tradicionalment, pretencs i pretenques hem rebatejat els carrers i places de la ciutat, com ara la Zonilla o el Parc Blanc. Tanmateix, cada espai té el seu nom propi que ha estat escollit a consciència. Aquesta comissió assessora, avalua i proposa denominacions. Però sota quin criteri? Doncs per saber com funciona aquest procediment, ens trobem avui amb la regidora de Bon Govern, d'Atenció a la Ciutadania, Dret a l'Aigua i l'Energia Públiques i de Memòria Democràtica, l'Esther García. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Parlàvem d'aquest nomenclàtor del Prat. En primer lloc, explica'ns en què consisteix exactament i també des de quan està en funcionament.
Doncs les comissions de nomenclàtor són comissions en les quals doncs, tots els ajuntaments, per tant pràcticament des de la Constitució dels ajuntaments democràtics, tots els ajuntaments tenen una comissió de nomenclàtor en la qual doncs, en formen part persones nomenades pels partits polítics que tenen representació, més en el nostre cas, que també això és una miqueta de discreció de cada ajuntament, amb una sèrie de persones que són independents però que intentem que recullin diferents sensibilitats de la ciutat. Aquesta comissió de nomenclàtor rep l'encàrrec de part de l'Ajuntament, en aquest cas doncs, de la regidoria d'organització, o sigui, serveis centrals, en la qual no, doncs, demana tota una sèrie com de noms o de possibles denominacions doncs, per les vies, de carrers o bé per els equipaments no? que el municipi doncs, necessita doncs, ficar-li nom. Llavors, el que fa aquesta comissió és fer una proposta de noms, bé, perquè ja parteix ja d'una base de noms en les coses. Doncs mira, hem pensat poder que un eixample de la ciutat tingui noms doncs, de, m'ho invento, d'arts, doncs, del cinema, del teatre. Llavors, en aquesta comissió es debat si aquesta proposta és doncs, adequada, si es considera que és correcta, si agrada, si no, si també hi ha noms també de persones que són rellevants dintre la ciutat o altres elements que també són importants, doncs també es poden tenir també en compte. I és aquesta comissió la que al final doncs, es debat quins són aquells noms o totes aquelles vies que cal una denominació, elevar una proposta que finalment acaba aprovant l'Ajuntament. I sobretot doncs, el que fa llavors aquesta comissió doncs, és això, aquest debat, obrir aquests melons, no? d'així dir-ho, no? de quins són els noms dels carrers més adequats doncs, per la nostra ciutat.
Quan es fa aquesta proposta de noms, es fa en general, és a dir, qualsevol carrer nou pot tenir un d'aquests noms, o es fa cada carrer una proposta concreta d'un nom? Com funciona una mica això amb aquesta llista que creeu? I no sé si feu una llista, m'ho invento, de 5 noms diferents i al final es fan només 3 carrers nous, els altres dos es guarden pel futur. Com és una miqueta aquest joc, no?, de decisions des del principi fins al final del procés?
Normalment ja quan arriba la petició a nomenclàtor ja se sap quants carrers necessita. És a dir, la petició ja normalment ja ve tancada, has de saber doncs, si és un equipament, si és un carrer, doncs quants carrers són. I aquí llavors és quan es barreja una miqueta tot, en el sentit de que per una banda es busca nomenar aquells noms, que normalment ja es parteix d'una petita, bueno, una proposta d'inici per començar el debat, no? I després doncs, és veritat que a mesura que es va tenint el debat van sortint altres noms, no? O altres elements que diuen, això és important, hòstia, doncs això estaria bé que ens ho apuntéssim, no? Llavors, de cara a següents nomenaments que calgui fer, doncs a vegades aquesta llista també la recuperem i tornem a repassar, dir, hòstia, doncs això està bé, aquest nom és interessant, aquest nom no el tenim. Ens ajuda, no? Tenir aquest repositori de noms també ens ajuda també doncs, a poder continuar el debat, no? I poder anar veient doncs, tot allò que potser a la llei de ciutat doncs, ens falta, no? Potser doncs, això no és sorpresa de ningú, no? Ens falta nom de dones, no? Especialment doncs, és un dels elements que molt sovint doncs, més trobem a faltar i que després diem, hòstia, això és un element que hauríem de tenir més en compte a l'hora de ficar noms a la nostra nomenclàtora.
Un tema és com s'escullen els noms dels carrers nous en construcció, però l'altre que et volia preguntar, Esther, és com es decideix rebatejar, canviar el nom d'un carrer, d'una plaça ja existent, sota quins criteris es fa des del nomenclàtor?
Uau, sí, aquest és un tema important perquè si toques carrers en les quals viu gent, malgrat que els tràmits ja són molts, diguem-ne, doncs són mitjanament menys feixucs perquè ja són més automàtics i a més i tal, igualment poden suposar una molèstia per la ciutadania fer segons quins canvis de noms doncs en el carrer on viuen, no? Si més no, els canvis de noms també ha de ser també una decisió que també el nomenclàtor també aprovi en aquest sentit i no únicament aprova treure el nom, sinó també en quin nom, és a dir, no és únicament un fet de vull treure un nom i llavors acordo una mica en treure, sinó que també ja vas amb una proposta que suposadament millora la proposta anterior que hi havia de nom de carrer.
Estàvem parlant de carrers, places o equipaments, però en el cas, per exemple, de grans esdeveniments de ciutat, com ara pensava els Premis Prat Emprèn, que van acabar denominant-se Premis Marta Mayordomo, també aquest procés passa pel nomenclàtor o en aquest cas és diferent?
En aquest cas és diferent. Quan es tracta de més activitats que tenen un nom, no? un bateig de nom, en aquest sentit, ja depèn ja de cada servei o de cada àrea de l'Ajuntament en la qual doncs, acorda canviar el nom i això passa doncs, via decret d'alcaldia o pels acords que siguin necessaris, però en aquest cas no passen per nomenclàtor, en aquest cas.
Et volia preguntar per un tema concret que és a principis d'aquest any que ens va deixar Fermí Marimon. L'Ajuntament va mostrar la seva predisposició a buscar un carrer per batejar-lo amb el seu nom. En quin punt es troba aquest procés? No sé si s'ha avançat en algun sentit o de moment no ha passat res més des d'aquest anunci de, si més no, de la intenció de fer-ho.
Sí. La comissió de nomenclàtor és veritat que no és una comissió que es convoqui, diguem-ne, amb una periodicitat diguem-ne molt seguida, perquè normalment les denominacions de carrers doncs, són, diguem-ne, a molt llarg plaç, per així dir-ho, no? Llavors no es convoca amb tanta freqüència, no?, com potser la gent pot arribar a pensar. Sí que és veritat que en el cas concret del Fermí Marimon, ja en el seu dia, en l'última reunió de nomenclàtor, sí que es va valorar la necessitat, no?, de poder retre homenatge doncs a Fermí i també a tota la família Marimon, no?, per la gran tasca cultural que han fet en el Prat. Un dels temes que també és un petit hàndicap que tenim dintre del reglament de nomenclàtor, que és que la persona a la qual se li fica un nom com a nom, diguem-ne, ha de ser una persona doncs, que ja hagi traspassat, una persona que ja hagi mort. Per temes de legalitat i de més, no podem tenir noms de persones vives, excepte el rei, el cap de l'estat espanyol, que en el nostre cas ho vam retirar també, que cap persona viva pogués tenir un carrer en el Prat. Això, clar, quan vam tenir el debat, encara doncs Fermí Marimon estava entre nosaltres i per tant el debat, o en tot cas es deia, ostres, potser hauria d'anar més per la línia de família Marimon, no? De que l'homenatge fos, diguem, pel nom a tota la família, perquè sabíem, no?, que al darrere, sobretot doncs, de tota la família, doncs, també era un reconeixement molt concret també cap al Fermí, no? En el moment de que en qual doncs, en Fermí doncs, ens ha deixat, doncs ara sí que tenim l'oportunitat, no?, de poder nomenar el carrer que es consideri adequat, això també serà un altre debat que haurà de tenir la comissió de nomenclàtor, ja podrà tenir el nom de Fermín Marimón i no únicament de la família Marimón en aquest sentit.
D'altra banda, abans em comentaves, no?, les dificultats o si més no reticències per part del veïnat que pot tenir el fet que li canviïn el carrer de nom, però per exemple també s'ha parlat d'eliminar certs noms relacionats amb el franquisme d'alguns carrers, o, per exemple, Víctor Casanovas, el rector Martí Pinyol, es va parlar d'aquests noms. Com està això ara mateix? Sí que hem vist altres moments, com per exemple el carrer de Joan Carles I, que ara es diu Josep Rei Giribert, però en aquest cas, en quin punt es troba això?
Doncs aquest és un debat que hem d'encetar dintre de la comissió de nomenclàtor. Vam recollir el guant en l'última reunió que vam tenir. Es va recollir el guant de poder tenir doncs, aquest debat respecte a què passava amb els noms de persones vinculades al franquisme. En el 2010-2011 ja es va fer una primera neteja de noms amb uns criteris, diguem-ne, de respecte a quins noms vinculats al franquisme eren necessaris eliminar, i es van eliminar del nomenclàtor. Ara és veritat que continuen quedant noms que des de plataformes de ciutadanes continuen reclamant i per tant és un debat que també doncs, hem d'obrir dintre el nomenclàtor, saber amb quins criteris, no? O eliminem aquests noms, amb quins criteris en fiquem de nous i per tant doncs, aquest és un debat que resta pendent dintre de nomenclàtor i també doncs, dintre de la història també de la ciutat, no? Perquè al final el nomenclàtor no deixa de ser, diguem-ne, un reflexe històric, no?, de la ciutat, en quin punt quines eren les persones rellevants de la ciutat en diferents moments de la història, no? Per tant, doncs, és un debat, jo crec que és apassionant.
Et volia preguntar més concretament, ja ho has dit, falten noms de dones als carrers de la ciutat, el patriarcat històricament ens ha invisibilitzat i això també es veu, evidentment, als carrers. Com tracta aquest tema el nomenclàtor? És a dir, per seguir aquests criteris cap a la igualtat, com es treballa? Perquè tenint en compte que partim en negatiu, no? Doncs imagino que hi ha més propostes de noms de dones que d'homes moltes vegades, o com es té tot això en compte?
Doncs això a nivell de nomenclàtor, sobretot jo detecto ara mateix dos mecanismes. Un, no ficar noms de persones, en la mesura possible, anar cap a noms més genèrics, no? Com tenim per Sant Cosme, tenim molts carrers amb noms de rius, a una zona també de la ciutat, doncs, noms dels estanys, no? Cap a noms, diguem, una miqueta més neutres, en aquest sentit. I en tot cas, a l'hora de ficar noms de persones, sí que és un exercici que intentem fer de buscar noms de dones, no?, que puguin acompanyar aquestes propostes de nomenclàtor. No, cal buscar-les una mica, és veritat, perquè en veritat de la història doncs, ens ha invisibilitzat de totes les maneres possibles i per tant doncs, sembla, no?, que qualsevol cosa que hagi fet una dona pot semblar petita, però en veritat és molt poderós que també puguem recollir i donar visibilitat a les fites aconseguides per les dones i per tant és un exercici també i una sensibilitat que jo crec que tots els membres de la Comissió Nomenclàtor tenen present i que és un exercici també, diguem-ne, de memòria i d'igualtat que també doncs, en els debats de Nomenclàtor hem de tenir en compte.
Ara que parlaves de memòria, quin paper té la memòria democràtica precisament en la feina del nomenclàtor? Perquè portem parlant d'aquest tema gairebé durant tota l'entrevista, imagino que també és important, no?, i que es té sempre en compte sota aquests criteris.
Sí, la memòria sempre ha estat molt present a l'hora de pensar i de debatre sobre nomenclàtor. També pensa que és molt interessant també la... No és un xoc de memòries, però sí que en tot cas és un debat de memòries, perquè al final allà estem representats persones de molta índole política, d'uns aspectes polítics molt amplis, i per tant doncs, els debats polítics també sobre la memòria estan servits en aquest sentit. No? Sí que és veritat que des de la creació de la Regidoria de Memòria el 2019, en la qual s'incorpora doncs, dintre la Comissió de Nomenclàtor, és un element més també a tenir en compte a l'hora doncs, de poder debatre sobre noms, de poder tenir els debats sobre els noms actuals que hi ha en el carrerer, a l'hora també de pensar els noms nous. És ficar-se, diguem-ne, també unes ulleres, també una sensibilitat respecte a quines menes d'homenatges no, tenim a la ciutat respecte a la nostra història.
Hem vingut a fer aquesta entrevista aquí a les portes de l'Institut Rosa Ribas Parellada. No és casualitat, precisament parlàvem d'aquests noms de dones i aquest és precisament un exemple d'un institut que tenia un nom i es va rebatejar per poder donar-li nom de dona, no?
Sí, exacte. A més, va ser un procés molt, molt interessant el de l'Institut Rosa Ribas perquè va ser un procés en el qual la Comissió Nomenclàtor va rebre també com a suggerència i com a treball tot un procés participatiu que van dur a terme els alumnes d'aquest institut per triar el nom. I llavors doncs, bueno, va ser molt interessant perquè ens van poder explicar no, com va ser el seu procés, quins noms hi havia de candidatures de noms i, quins noms i quin nom finalment va acabar sent el més votat, que va ser en aquest cas de la Rosa Ribas, que va ser com la primera pedagoga que va haver a la ciutat del Prat.
Però en aquest cas és una excepció, diguéssim, no és habitual que la ciutadania pugui participar d'aquestes decisions del nomenclàtor o hi ha altres situacions en què es fa una consulta ciutadana, diguéssim, o si més no es busquen idees fora dels membres que formen aquesta comissió?
Doncs la veritat és que aquest és un procés, el de l'Institut Rosa Ribas, que jo és el primer cop que ho he vist en aquests anys, per tant és una experiència que jo crec que també molt, molt xula de viure. Sí que hem tingut iniciatives de peticions de noms, de peticions de noms de gent organitzada en la qual demana no, doncs un canvi de nom en un carrer o demana, si us plau, no, que es tingui en compte aquests noms de cara doncs, a properes nomenaments de denominacions de nom dels carrers. No? És veritat que els processos participatius a nivell de noms de carrers no els hem dut a terme, és veritat, però sí que és veritat que la gent sí que pot participar en el sentit doncs, d'aportar noms o de, escolta, he pensat que aquest nom estaria molt, molt interessant que la ciutat de Prat pogués tenir, doncs per què? Perquè, per aquests motius, no sé què. Hi ha bastantes peticions també de persones que també ens aporten també altres noms per tenir en compte.
Doncs Esther García, avui volíem conèixer en detall com funciona aquesta comissió i com funcionen tots aquests processos. Moltíssimes gràcies per apropar-nos la feina que feu i per donar-nos a conèixer com treballa aquesta comissió del nomenclàtor del Prat. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos. Moltes gràcies.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats, vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Aquí s'acaba la història d'aquest Connectats de dimecres. Us esperem demà. Demà és un dia, podríem dir que especial. Si us atreviu a connectar-vos amb nosaltres, celebrarem plegats el programa número 1000. Gràcies a tots, us hi esperem. Adéu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Viu el 30è aniversari de PortAventura World amb les atraccions més icòniques, grans novetats i FiestAventura. Un nou show amb 300 drons que il·luminen el cel, el ritme de la música i la pirotècnia en una experiència inoblidable. PortAventura World, made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros. Consulten les condicions al nostre web.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions de la plataforma Cultura al carrer es faran i anuncia més accions. Aquesta plataforma, que es va fundar per Festa Major, al voltant de Festa Major, fa uns 15 dies, aglutina ja 70 entitats de la ciutat i compta amb el suport individual de més de 700 persones. Aquest dimarts, en una roda de premsa celebrada al Passeig d'Octavià, la plataforma ha deixat clar que el seu impacte anirà més enllà de la Festa Grossa. Cultura al carrer només acaba de començar. Així ho han anunciat els seus portaveus, que han explicat que estan funcionant com una coordinadora i que ja estan preparant futures accions. Escoltem una de les portaveus, Ras.
Us imagineu un Sant Cugat sense tot això? Qui voldria viure en un poble sense cultura al carrer, sense vida? Cada cop que volem dur a terme la nostra activitat als carrers i places de la ciutat, ens trobem davant de múltiples obstacles i inconvenients. Per aquest motiu, hem dit prou.
Entre les principals queixes ja apuntades en el manifest que van fer públic el dia de la seva fundació, hi ha la limitació horària fins a les 11 de la nit, el trasllat d'actes del centre cap a zones perifèriques, peticions de material municipal no ateses i un habitual silenci administratiu que, diuen, asseguren, dificulta la seva tasca i desincentiva la participació cultural al carrer. Més coses. L'alcalde Josep Maria Vallès ha compartit un vídeo a les xarxes socials en què assegura que el nou sistema de recollida de residus, en aquest cas, farà que Sant Cugat torni a estar, dit textualment, net i polit. Vallès, acompanyat de la tinent alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic, Cristina Paraire, ha presentat alguns dels nous canvis relacionats amb el sistema de residus i neteja del municipi que arribaran entre finals d'agost i finals d'octubre. Precisament la publicació d'aquest vídeo coincideix en un moment en què hi ha força queixes de ciutadans sobre l'estat dels carrers. I en esports, el futbolista santcugatenc del primer equip del Barça, Pau Víctor, ha aconseguit una entrevista en exclusiva a Cugat Media després de visitar el campus del júnior aquest dimarts. L'exjugador del júnior, de fet, ha parlat del seu futur i ha explicat que té contracte amb el Barça i està content, però els jugadors han de ser ambiciosos i han de parlar amb el club i amb el míster. Sobre Nico Williams, ha destacat que ha decidit quedar-se al seu club, a l'Atlètic Club de Bilbao, per créixer i nosaltres, deia, referint-se al Barça, han demostrat que aquesta temporada de passada ja han complert objectius. Pau Víctor té un somni clar, ha dit: vull guanyar la Champions amb el Barça. Pau Víctor té 23 anys i ha viscut una gran temporada amb el Barça després de guanyar la Lliga, la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya i ha quedat eliminat a les semifinals de Champions. Es va guanyar quedar-se a l'equip blaugrana després d'una gran pretemporada amb gols decisius, després de jugar la temporada passada al filial. Amb el pas de les jornades, però, i la temporada, ha disposat de pocs minuts.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
Molt bon dia, Bufacanyes!
Bon dia, Bufacanyes, bon dia, Pedro Vicente Roble.
Bon dia, Víctor Calderón Juliol.
Bon dia.
Estem en Juliol, eh? Amb la calor aquesta que fot, mare meva.
Mare meva.
Tinc els sobacos sollaos.
Molt bé, doncs avui tenim un programa molt interessant perquè recuperem una xerrada que es va dur a terme a la Diada del Còmic en català.
La va conduir la nostra amiga i estimada Carlota Petit i amb qui va fer la xerrada?
Sí, amb en Cap, que és un mític il·lustrador també, i que ens parlen, és una xerrada homenatge del 30 aniversari de la mort d'El Peric, que també un gran il·lustrador que val la pena reivindicar, que va morir aquí a Mataró, per cert, i va viure els seus últims anys. I és una xerrada molt interessant i us deixem sí. directament amb ella. No?
També dic que vam fer després el dinar tots plegats, la Carlota sí. Petit en Cap i nosaltres, i d'allà podria haver sortit un altre programa, però que en aquest cas no s'ha gravat.
Gaudireu d'aquest, que es va gravar el 31 de maig i aquí el teniu ben fresquet per refrescar-vos el juliol.
Vinga!
És una xerrada homenatge al Peric i tenim a la Carlota Petit, que és il·lustradora. Bueno, ara anava a començar a dir tot el que fas, però no acabaré.
Passem tota l'hora. És
il·lustradora i divulgadora també, té un canal de YouTube que es diu Vides de Còmic, molt interessant. I després tenim en Cap, que és il·lustrador i també podria començar a dir coses, però...
Historiador.
I farem aquesta xerrada homenatge a la figura del Peric. També animar-vos a tothom a deixar aquí un dibuixet vostre o unes paraules, el que us inspiri aquesta xerrada i el Peric. Podeu deixar aquí un dibuixet i us endureu de franc també un llibre dedicat. Ara, si vols, ho pots explicar tu millor que jo. No, en tenim de sobres, crec. Així que gaudiu d'aquesta xerrada i que vagi molt bé.
Gràcies, Víctor. Doncs hola, Cap.
Hola, hola.
Jaume,
hola,
Capdevila. Hola. Doncs això és veritat, és un homenatge, perquè qui ho diria que fa 30 anys aquest febrer va fer que va morir el Peric i en canvi els que tenim una edat, no?, a partir de 40 cap amunt, tothom el tenim molt present, tothom recordem els seus gats i tota la tele també, que no és el que m'hi recorda. I doncs, comencem potser pel conte i així parlem una mica de la seva vida, perquè el conte és un conte, però en el fons és per adults, no? Perquè explica coses molt, molt fortes.
Bé, és interessant, és un conte que ha escrit la seva filla, la filla de la Raquel, i que és dins d'una col·lecció que s'ha dit a Premià, perquè els Peric tenien família a Premià i quan el Peric va guanyar uns quants diners a base de fer dibuixos,
cosa això ara no passa, ja.
Això passava abans, però és veritat, ara ja no passa. Doncs es van comprar una casa a Premià i van anar a viure a Premià i ell doncs vivia tranquil·lament a Premià i enviava els seus dibuixos als diaris, revistes on publicava a Barcelona. Per tant, hi ha un vincle familiar amb
Premià. Bueno, fins al punt, no?, que la biblioteca de Premià de Mar es diu Jaume Peric.
I no només això,
des
realment.
Des del 2005.
I té, aquesta biblioteca té la col·lecció de llibres d'humor gràfic que era de Peric, els que tenia ell a casa. Per tant, els seus llibres...
Podem saber la seva inspiració.
Sí, no, és veritat. Jo, és una cosa, de les primeres coses que jo vaig fer quan aquest fons va arribar allà, va ser anar allà a veure quins llibres tenia
el Perico?
Home, i tant, i aquest el tinc, aquest el tinc. Aquest no el tinc.
Pues
aquest,
ràpid.
I, però realment és molt interessant xafardejar la biblioteca d'un gran artista de l'humor gràfic, i més és una persona també molt interessada en l'ofici, és a dir, una de les coses, ell va ser un gran dibuixant satíric, un gran creador satíric, però també va ser un especialista i divulgador del dibuix d'humor, i una de les coses que va fer durant uns quants anys al Correu Catalán, quan li van deixar fer el que ell volia, també ho havia fet el DDT, que ell va arribar a ser redactor en cap de la revista DDT Bruguera, i una de les coses que va impulsar va ser entrevistes amb els propis dibuixants, reflexions sobre dibuixants, és a dir, explicar al lector que les revistes les fan uns dibuixants, uns senyors que dibuixen, i interessar-se per com pensen, com es plantegen la seva feina, com... I això ho va començar el Peric, perquè abans les revistes de Bruguera publicaven dibuixos i ja està,
ja,
no?
Per art de màgia. Sí. Clar, dèiem això de la seva vida, no? És a dir, ell va néixer l'any 41, que ell sempre recomana no néixer aquell any, perquè sí, va ser un any bastant molt dolent. I aleshores, bueno, tot era repressió...
Bueno, poder sí, no, igual recomana no néixer el 41 a Espanya. Igual recomanaria néixer el 41 a algun
bueno,
altre lloc.
Bueno, guerra, tampoc... Sí, no, jo crec que sí, no era molt... En general no era un any...
No, va,
bueno, llavors,
any, un gran any, no.
Va néixer, a més, en una família plena d'aparences. Llavors ell, quan va poder, va fer just el contrari. Va dir, vaig a dir tot el que pensi, vaig a intentar trencar, no?, començar a fer esquerdes, i va ser el pioner de l'humor gràfic. Tu ets humorista gràfic, després parlarem també una mica de la teva feina... I ell va ser una mica el vostre pare, no?
Pioner, artístic. O sigui, pioner.
A partir d'aquella època, no?
No, el que passa és que, clar, pensa que venim amb una guerra civil, Catalunya, Espanya, a tot el món hi ha una gran tradició d'humor gràfic, sobretot l'humor gràfic té sentit en uns mitjans de comunicació que estan sotmesos a la censura. Per què? Perquè l'humor gràfic et permet una cosa que t'ho permet l'humor, precisament. Ah. Oh, que bé, moltes gràcies. Un whisky? Si estem fent homenatge al Peric, el mínim era un whisky.
És veritat, el whisky.
Bueno. Doncs, en un context de censura, censura què és? Que hi ha uns mitjans de comunicació que expliquen coses a la gent, però no expliquen un seguit de coses, expliquen unes altres coses. Hi ha unes coses que no es poden dir. Però l'humor té la virtut, la capacitat, la màgia, de que tu pots estar parlant d'unes coses que tothom entén de què estàs parlant, sense anomenar-les, sense dir-les explícitament.
No de manera literal.
Tu dius...
De manera gràfica.
No, senyor, passa una cosa. Però tothom entén que estàs parlant d'una altra cosa. Clar, el senyor censor està allà i diu no, aquest acudit parla de flors i violes. Flors i violes no les podem prohibir, no? Però resulta que tothom entén que no són flors i violes, sinó que és política el que estàs parlant. Doncs el Peric és pioner en aquest context, en el context de que estem en una dictadura, estem en un moment en què tot està prohibit, el que el país... està en mans del franquisme més dur, més recalcitrant, en què la catalanitat està perseguida, prohibida, o sigui, hi ha uns que han perdut la guerra i uns que l'han guanyat, i en aquest context creix el Peric i és dels primers humoristes, doncs, que planteja un pols en parlar d'un seguit de coses que la resta de mitjans de comunicació...
No s'atrevien.
No s'atrevien, però és que no és que no s'atrevissin, és que realment els mitjans de comunicació... Vull dir, el diari on comença a publicar el Peric a diari és la Solidaritat Nacional. La Solidaritat Nacional és un diari que és falangista. Falangista, sí, vull dir, que és del Movimiento, que el director anava, era un senyor que anava amb una pistola. Que, per tant, no és que no puguin perquè no es pot, no, és que ja no, ja no vol, es formen part del...
T'hi jugaves la vida.
Però ells formen part del sistema, és a dir,
sí.
I, per exemple, una cosa que també és molt interessant, que és la Codorniz, que és la gran revista satírica del franquisme, no? I tothom diu, la Codorniz, que feia aquells acudits, aquelles portades... Escolteu, la Codorniz era una revista que és franquista, que neix en el context del franquista, que el seu fundador és el Miguel Miura, que és un autor de teatre extraordinari, que és humorista extraordinari, però és franquisme, havia estat a Sant Sebastián i havia dirigit la revista d'humor del franquisme, que era La Metralladora, i que ell, quan s'acaba la guerra, va demanar el permís per editar una revista d'humor, i sobretot que el cap de premsa de tot el sistema de premsa franquista era el que era el redactor en cap de La Metralladora, per tant, clar, li dona permís, sí, perquè fan una revista que és franquista, i l'Álvaro de la Iglesia, que és el gran director de la Codorniz durant 40 anys, era un senyor que era camisa azul, que havia anat a lluitar...
Bueno, esteu veient, és una enciclopèdia viva, el Jaume Capdevila...
Que les coses s'han de posar en el seu context,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Però... No, però anem altra vegada al Peric i la repressió... No, que és que just les dues últimes novetats que tu has editat, no, sí, que tu has coordinat, tenen a veure amb aquesta repressió i, a més, sobre la religió.
Clar.
ell va estar, evidentment, a l'escola de capellans i ell no es va tallar ni un pèl en dibuixar totes les barbaritats que va haver de viure.
Bueno, però les va dibuixar als anys 90, quan ja feia uns quants anys que això ja s'havia...
No, no, clar, va haver de començar amb flors i violes sí, i després aquí, ja va dir tot el que ell va necessitar
aquí,
dir.
Aquí.
Llavors era per parlar de que el llegat del Peric no s'acaba encara, queda
no,
molt.
No, queda molt, això
i
és veritat.
I parlem d'aquestes dues últimes, la més nova, que és la que ara estàs dedicant i que es pot comprar aquí, que és La vida secreta del papa, no s'està per poc, i que ara has pensat que era el